començat el Catalunya Migdia a les dues amb la notícia esportiva del dia, que és el fet que els impulsors de la moció de censura al Barça ja tenen validades les signatures necessàries per forçar una votació que s'hauria de produir en els pròxims dies. Ja ho hem comentat a les dues, i en la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem a fer referència, perquè a més entrevistarem a un dels promotors d'aquesta moció de censura per veure què és el que esperen que passarà en els pròxims dies. Però a banda d'aquesta notícia, que ja hem tractat abastament, com dèiem, al Catalunya Migdia, avui hi ha més coses al món de l'esport, i moltes d'elles relacionades amb la pandèmia del coronavirus. Per exemple, l'Espanyol ha comunicat dos casos positius de coronavirus en la seva plantilla de futbol del primer equip. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Els jugadors que han donat positiu ja estan aïllats als seus domicilis i ara ja no s'han entrenat amb el grup. Aquesta tarda hi haurà més proves per la resta de jugadors de la plantilla.
Cap als vols d'un quart de dues i quan s'havia de fer la roda de premsa de presentació de l'últim fitxatge de l'Espanyol, Álvaro Vadillo, s'ha sabut la notícia. Dos jugadors de la plantilla del primer equip han donat positiu aquest matí en els testos d'antígens ràpids efectuats. Seguint les recomanacions sanitàries i els protocols de seguretat que s'apliquen en aquests casos, els jugadors ja han estat aïllats als seus domicilis. En aquestes pròximes hores, tota la plantilla i també l'estaf tècnic, incloent-hi aquests dos casos que han donat positiu, s'han de sotmetre a un test PCR de control per conèixer amb més exactitud els resultats obtinguts al matí. El club espera que aquesta nit, com a molt tard, ja tindran els resultats d'aquestes noves proves. Davant d'aquest fet, la roda de premsa prevista, com dèiem, per aquest migdia, ha quedat suspesa. Recordem que el pròxim partit de Lliga de l'Espanyol és dissabte que ve a la tarda a Cornellà al Prat davant l'Alcorcón. Aquests no són els primers casos per coronavirus a l'Espanyol, que la primera onada del mes de març ja en va tenir fins a 6 i al començament d'aquesta pretemporada, dos casos més.
Doncs esperem que tot quedi en un ensurt. En tot cas, aquesta tarda, proves PCR pels membres de la plantilla de l'Espanyol. I els que ja han passat les proves PCR són els jugadors del Barça de bàsquet. Les van passar després de saber que tres integrats del seu cos tècnic, inclòs el primer entrenador, Saruna Jessica Vicius, havien donat positiu. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
D'aquests resultats, per exemple, depèn que l'equip blaugrana pugui viatjar a Rússia per jugar un partit de l'Eurolliga. Sabem alguna cosa dels resultats?
No encara, Òscar. Ho sabrem aquesta tarda. El que sí sembla és que es viatjarà. És a dir que si hi ha algun cas positiu, això no impedirà el Barça viatjar. És a dir, no hi haurà, en principi, una infecció de tota la plantilla i la idea és jugar divendres a les 6, perquè, de fet, ja es va negociar també la possibilitat d'enterrar-ho un dia i, en fi, partit que transmetrem aquí a la ràdio, però la idea és aquesta, que tothom pugui viatjar independentment de si hi ha un o dos positius. Aquesta tarda, als vols de les 5:45, sabrem ja els resultats.
Molt bé, doncs estarem pendents d'aquests resultats. Les competicions, mentrestant, continuen. Avui, partits pel Joventut, pel Cadí la Seu, mentre que els Lakers són en només un pas, un sol partit, de guanyar el títol de l'NBA.
Sí, els Lakers, potser és la final més previsible dels últims anys. Els Lakers eren favorits i avui, pitjant una mica més l'accelerador, n'han tingut prou per guanyar Miami, que tot i així ha fet un bon partit, ha anat per darrere bona part del partit, però ha aconseguit respondre al talent de LeBron James, sobretot el talent físic de LeBron James, de Davis i companyia. 3-1, ara hi haurà un dia més de descans del que és habitual, a jugar una matinada sí, una no, doncs ara seran dues no i es tornarà a jugar la matinada de divendres a dissabte, primer match ball per LeBron James i evidentment l'any que doncs ha mort Kobe Bryant és un any ideal perquè els Lakers aconsegueixin la victòria, però relacionat amb el Covid, deixa'm dir, ara em preguntaves pel Joventut, doncs atenció, Òscar, avui la penya jugarà a una pista, a Bourg-en-Bresse a França, una pista petita, 3.500 espectadors, on s'hi autoritzarà la presència d'un 80% de l'aforament. És a dir, la penya es trobarà 3.000 persones a les grades, per tant, un pavelló pràcticament ple, 85% de l'aforament, pràcticament ple, a l'altra banda dels Pirineus, a poca distància de Badalona.
Vaja, doncs aquelles coses que, segons en quin país es juga el partit, hi ha més o menys presència de públic, perquè recordem que en bona part són les autoritats nacionals les que decideixen si es pot entrar o no als pavellons. Ernest, gràcies, bona tarda.
Que vagi bé.
Però el coronavirus no només afecta els equips, sinó també a les seleccions de futbol, que aquests dies han de jugar diversos partits, i alguns d'ells, Eudald, estan agafats amb pinces.
Sí, com per exemple el que han de jugar aquest vespre a les 9 França i Ucraïna, amb els blaugranes Griezmann i Lenglet. Els ucraïnesos arriben en quadre aquest partit, amb 8 jugadors de baixa per la Covid-19. No han d'oblidar, a més, que Ucraïna serà rival de la selecció espanyola la setmana que ve a la Lliga de les Nacions de la UEFA. I també marcat en les hores prèvies pel coronavirus, es juga avui l'Andorra-Cap Verd, un jugador andorrà ha donat positiu les últimes hores i està ja aïllat. Avui es fan més testos als jugadors, però en un principi el partit no perilla. En parla el seleccionador andorrà Koldo Álvarez.
Clar que no es preocupa, perdre qualsevol jugador sabeu que ens preocupa i és a més ara en partits que possiblement hi ha més canvis i que podem entrar més i participar més gent, no? També és cert que demà sí, però dissabte no competeix la sub-21 i és possible que algú dels jugadors que demà estigui convocat amb la sub-21 torni a vindre a nosaltres.
També juguen més amistosos aquest vespre, com el que 8:45 disputaran a Lisboa, Portugal i Espanya. L'actual campiona d'Europa de seleccions, Portugal, rep l'equip de Luis Enrique amb força jugadors catalans, com ara Eric García, Adama Traoré, Gerard Moreno, Dani Olmo, Sergi Roberto i Busquets, a banda del també blaugrana Ansu Fati. Un partit on prèviament no han faltat les preguntes cap a Luis Enrique sobre Cristiano Ronaldo i les eternes comparacions amb Leo Messi.
Si tiráis un poco de hemeroteca, yo ya sabéis cuál ha sido mi opinión. No creo que sea bonito volver a comentarla ahora. Quién es el mejor jugador del mundo para mí y nada más. Lo que sí es cierto es que es digno de elogiar jugadores como puede ser Cristiano y Leo Messi que van cumpliendo años pero siguen manteniendo un nivel altísimo debido a su profesionalidad, a su ambición, a su capacidad que tienen para motivarse y para ir consiguiendo continuamente retos.
Mentrestant, a Amsterdam, Frank de Boer debutarà com a seleccionador taronja substituint Ronald Koeman en un amistós d'Holanda contra Mèxic, entrenada també per un ex-blaugrana, el Tato Martino. I també destaquem l'Alemanya-Turquia, Colònia, un partit sempre envoltat de polèmica, però que en aquest cas es jugarà porta tancada per la pandèmia.
I més afectacions de coronavirus, perquè avui s'ha sabut que el director tècnic de l'equip espanyol de BTT, Cristóbal Sánchez, ha donat positiu a Àustria, on s'estan disputant els campionats del món. També dos jugadors de la selecció sub-21 italiana de futbol i un integrant de l'equip ciclista CCC, que ha renunciat a disputar avui la fletxa Brabançona. És a dir, que el coronavirus també afecta, com a la resta de la societat, totes les competicions esportives. Faltant 11 minuts per arribar a les 3 de la tarda, deixem el coronavirus, parlem de Roland Garros, que ha viscut una jornada que podrien qualificar d'històrica. I és que el partit que han jugat Rafa Nadal i l'italià Jannik Sinner ha estat el que s'ha acabat més tard en tota la història del torneig. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
El partit ha acabat exactament a 2:45 de 2:00 PM.
I pots imaginar que això no ha agradat gens ni mica al jugador manacorí, que s'ha acomiadat dient que en lloc dels 2 dies de descans abans de les semifinals, ell només en tindrà un i mig. I encara bo que el partit de quarts de final l'ha resolt en 3 sets. 7-6, 6-4 i 6-1.
De momento, el buen resultado está hecho. Al final, llegar a semifinales siempre va a ser un buen resultado. Ahora queda lo más difícil. Hoy ha sido una buena victoria contra un rival difícil que venía jugando muy bien. Y aparte se ha conseguido en 3 sets. O sea que, noticia positiva. Esto quiere decir que más o menos estoy en un camino adecuado.
El motiu d'aquest horari nocturn cal trobar-ho en què abans es va jugar el partit entre Dominic Thiem i Diego Schwartzman, que va durar més de 5 hores. El tercer més llarg en tota la història de Roland Garros. Va guanyar l'argentí en 5 sets i ara serà ell el rival de Nadal a les semifinals. Dos jugadors que ja es van trobar fa 2 setmanes a Roma, on va vèncer Diego Schwartzman. L'altra semifinal es definirà avui. Serà entre els guanyadors dels partits Andrei Rublev, Stefanos Tsitsipas i Novak Djokovic, Pablo Carreño. Recordem que l'Asturià va eliminar el número 1 del món fa unes setmanes a l'Open dels Estats Units, ja que van desqualificar Djokovic per donar-li una pilotada a un jutge de línia.
Un poco anecdótico, pero bueno, es verdad que Novak viene prácticamente impecable, ¿no? Jugando un tenis muy bueno aquí en Roland Garros. Bueno, en Roma ganó, aquí en Roland Garros está jugando muy bien. No ha perdido un set, pero prácticamente no se le ha puesto en problemas. Y bueno, no va a ser fácil, pero habrá que estar ahí, ¿no? Habrá que intentarlo. Son unos cuartos de final y ya que estamos aquí, habrá que dar el máximo.
Pel que fa al torneig femení, la txeca Petra Vitova ha derrotat fa només una estona Laura Sigmund per un doble 6-3 i s'ha classificat per segona vegada per a les semifinals. S'enfrontarà amb la guanyadora del partit Kolis Enen, que es juga ara mateix. Nadia Podoroska i Iga Swiatek ja estan classificades per a l'altra semifinal. Ho podeu seguir tot a Eurosport.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Tornem a parlar de futbol perquè aquests dies s'ha conegut l'adeu d'Àlex Granell al Girona. Un adeu del capità de l'equip, que no és un adeu qualsevol, i això ja va quedar clar en la forma molt emotiva d'acomiadar-se dels seus companys i de l'equip de la seva vida. Ens ho explica des de Girona l'Eduard Solà. Bona tarda.
Bona tarda. Granell marxa a Bolívar, que presideix Marcelo Claure, un dels accionistes del Girona, perquè diu que sent que és el moment. La trajectòria del Girona en les últimes temporades, amb l'alegria de l'ascens i d'haver jugat a primera divisió, però també d'altres ascensos frustrats, sobretot aquest últim, ha fet que el capità ho hagi viscut de manera molt intensa. I la intensitat també hi va ser ahir, quan es va acomiadar en un discurs davant la plantilla.
No me imaginaba irme de aquí, pero siento que es lo mejor para mí, también para el club, porque uno debe saber cuándo le toca irse de los sitios y aunque es muy difícil, siento que es el momento y es lo mejor para mí también, para poder aliviarme un poco de todo el sufrimiento que siento cuando he visto esta camiseta que me une tanto a la ciudad y al club.
Granell, que demà farà una roda de premsa de comiat, marxa del Girona després d'haver començat la seva setena temporada i essent el jugador que més partit ha jugat al futbol professional. D'altra banda, el Girona espera poder confirmar aviat el fitxatge del davanter Mamadou Sylla, ex de l'Espanyol.
I una cosa més, la Covid ha tancat moltes fronteres, també les del Marroc, de manera que no s'hi pot fer el ral·li de preparació de la majoria dels dakarians, però tot té solució. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No hi ha ral·li al Marroc, però sí que hi ha ral·li a Andalusia.
L'organitzador del Ral·li del Marroc s'ha tret de la màniga en un mes i escaig un ral·li amb l'epicentre prop de Jerez i amb totes les estrelles del Dakar, com els campions vigents en cotxes Carlos Sainz i Lucas Cruz. Aquest ral·li és una prova pilot per novetats del Dakar com el nou llibre de ruta totalment digital. Lucas Cruz a Catalunya Ràdio.
Ens han tret el roadbook en paper i el farem amb una tablet. Ara incorporem un nou aparell dintre del cotxe en el que visualitzarem tota la informació del roadbook i només la tindrem 10 minuts abans de començar.
Es dona la circumstància que la Covid ha reduït el calendari de competició quasi a la mínima expressió. Aquesta serà la primera cursa per Sainz i Cruz des del gener passat, quan van guanyar el Dakar. I fa pocs dies que es va fer oficial que la parella campiona del 2020 defensarà el títol el gener que ve.
Doncs molt contents per poder estar de nou a la sortida del Dakar, intentant revalidar el títol. Serà difícil, hi ha molts rivals que han fet la feina aquest hivern, tot i que no hi ha hagut gaires curses per poder-se rodar. Tots estaran preparats amb molt bones condicions i com sempre, al sortir com a avançadors de l'any anterior, més que un avantatge, al final és una mica una pressió, no?
El Rally d'Andalusia ha començat aquest matí i s'acaba dissabte. Són 4 etapes amb sortida i arribada a la localitat de Villamartín, prop de Jerez. Hi participen 130 vehicles entre 2 i 4 rodes, el 95% dels quals dakarians. Hi destaquen els Price, Sunderland, Van Beveren i Joan Barreda en motos. Ahir la Laia Sanz va tenir una forta caiguda al pròleg i ha abandonat. I Sainz, Peter Ansel, Ala Tillà, Gerard Ferrés i Isidre Esteve en cotxes.
Catalunya migdia.